Ràdio Falset, l'informatiu setmanal.
Benvinguts a l'informatiu cap de setmana. Avui el president Puigdemont ha inaugurat la nova estació depuradora d'aigües de Capçanes. I l'ha inaugurat el president perquè és l'estació depuradora que fa 500 que es posa en marxa a Catalunya. La primera visita institucional del president Puigdemont serà per tancar un dels temes que, pressupostàriament, hem vist reiterades vegades en els números del govern català respecte a la nostra comarca. Serà interessant veure què passa si s'aproven els pressupostos d'enguany, on encara hi apareixen partides per les estacions depuradores precisament de Capçanes i els Guiamets i altres municipis. I de cara als pressupostos de l'any 2017, veurem, diem, quines inversions hi ha previstes a la nostra comarca més enllà de les depuradores. Qui sap, amb una mica de sort i retard, arriba una partida de suport a la candidatura del paisatge prioratí a convertir-se en patrimoni de la UNESCO. La informació de la visita del president l'han pogut seguir als perfils de Ràdio Falset a les xarxes socials. Dimarts escoltarem el president Puigdemont i altres representants de les administracions, també els locals. Precisament, d'aigua parlarem a l'inici de l'informatiu, ja que l'Ajuntament de Falset ha sortit al pas per aclarir algunes informacions respecte a una carta de sanitat en què es demanava el tall del subministrament d'aigua per la presència de pesticides en un pou. A l'informatiu, l'alcalde Jaume Domènech i el conseller de serveis Josep Rull explicaran l'episodi amb la cronologia dels fets. Tot apunta, segons l'Ajuntament, que l'analítica realitzada per sanitat es va fer quan l'aigua no havia passat pels filtres corresponents. A dia d'avui, asseguren Domènech i Rull, el sistema ja funciona amb normalitat. La setmana ens ha deixat altres informacions que us avancem en titular. En la darrera entrevista, els representants de les administracions locals, Damià Fàbrega, el conseller de les CUP, assegura que la formació iniciarà actuacions pel seu compte si la comissió econòmica creada per aclarir el deute del Consell Esportiu del Priorat no funciona. Nissan Iberia va presentar els darrers models de cotxes elèctrics al celler Ferrer Bovet. El Parc Natural de la Serra de Montsant ja té nova junta rectora i nou president de la Junta, l'alcalde de la Vilella Baixa, Jordi Sabater. El Consell Comarcal ajuda a la reinserció laboral d'una vintena de persones en el primer semestre de l'any. I en clau esportiva, dos titulars. El derbi prioratí entre el Falset i la Unió Esportiva no arribarà fins al desembre i l'equip de raids Priorat Montsant-Siurana encara els darrers dos dies abans de la Raidaran, la prova de la Vall d'Aran, que a més serà el campionat d'Europa dels raids d'aventura. L'Ajuntament de Falset surt al pas del rumor respecte a un episodi de contaminació del pou de Sant Gregori d'abastament de la capital del Priorat. Segons fonts de l'Ajuntament, l'episodi arrenca administrativament amb la darrera analítica realitzada per Sanitat el mes de juny al pou de Sant Gregori, on es detectava la presència de dos components de pesticides lleugerament per damunt del valor màxim. El consistori va rebre una carta que se li recomanava tancar el pou afectat i comunicar-ho a la població. L'episodi, però, assenyalen també des del consistori, comença prèviament amb uns treballs de neteja al Pou de la Creu a començaments de juny. Una vegada finalitzats els treballs i al moment de tornar a vincular els pous i el sistema de filtratge, tècnics de l'Ajuntament es van adonar de la situació. Josep Rull, regidor de serveis, explica el moment en què es van adonar del problema tècnic i les raons per què no es va avisar a la població.
El dia 6 de juliol és quan ens donem compte, al anar a fer la preparació pel canvi de subministrament, de que una vàlvula de l'entramat de filtres de carbó que hagués tingut de tancar no va tancar del tot. És a dir, que des del dia 13 de juny al dia 7 de juliol, 25 dies, vam estar subministrant al dipòsit de Sant Gregori aigua no totalment filtrada pels filtres de carbó. El dia 12 ens arriba un informe de sanitat que diu que ells han fet una analítica el dia 20 de juny on els hi surten uns paràmetres, dos paràmetres en concret, fora del límit legal. Però clar, sanitat en aquell moment que van fer l'analítica desconeixent de que nosaltres en aquell dia estàvem subministrant sent parcialment filtrada l'aigua. Automàticament truco a la cap de sanitat de Tarragona per fer-li el comentari aquest, dient-li que, i a part de fer-ho per escrit, de que l'aigua que subministràvem ara ja era filtrada pels filtres de carbó i que quan ells havien fet l'analítica no es donava el cas. Però que teníem una analítica del dia 2 de juny, és a dir, 18 dies abans, que ens donaven que els filtres de carbó funcionaven correctament. Vist aquests paràmetres, la cap de sanitat em diu, bueno, doncs, feu-me un informe detallat, que se'ls va fer, explicant tot això, i llavors, a part també li vaig dir que havíem demanat una contraanalítica, que tarda uns 6-7 dies, la cap de sanitat va dir, diu, doncs esperem aquesta contraanalítica, el paràmetre que surt desviat no és molt representatiu, però sí que cal vigilar-lo, i de moment no cal fer cap comunicat a la població. I és el que hem fet.
L'alcalde Jaume Domènech reitera que el consistori en tot moment va seguir les recomanacions del Departament de Salut.
Informem, tallem i diu, bueno, esperem a tindre l'anàlisi el dilluns o dimarts i després decidim. Els paràmetres no són tan alarmants com perquè pugui perjudicar a ningú. Per tant, doncs, no, escolta, doncs nosaltres fem el que d'una manera tutelats per sanitat mos ha dit que fem. Vull dir, nosaltres no hem actuat ni hem volgut amagar res. És més, jo assumeixo tota la responsabilitat perquè jo tot aquest procés de lo que ha produït aquesta situació evidentment l'estava seguint perquè també l'he viscut en preocupació juntament amb el Josep, i el Josep m'informa al moment de tot el que està passant. És més, l'últim dimarts que hi havia Junta de Govern, aquest informe el traiem a la Junta de Govern, i a la Junta de Govern doncs, hi ha tots els grups, no amaguem res a ningú. Vull dir, aquí no hi ha hagut en cap moment cap situació, simplement hem cregut que d'acord amb sanitat haguéssim tingut que esperar a que tinguéssim l'anàlisi i ho poguéssim haver explicat com una situació que es va produir, evidentment, perquè si estem parlant d'aquella analítica, aquella aigua ja no hi és.
L'alcalde recorda que el pou de Sant Gregori només abasteix una part del municipi i per dimarts s'espera conèixer la darrera analítica de la situació del pou de Sant Gregori. Acabem el cicle d'entrevistes d'aquest curs amb els diferents representants de les administracions locals. Després de passar per l'Ajuntament de Falset, vam anar al Consell Comarcal. La setmana passada va ser el torn del seu president, de Joan Carles García, i avui tenim amb nosaltres a Damià Fàbrega, el conseller de l'ESOCUP, al Consell Privatiu. Bon dia.
Hola, bon dia.
Gràcies per acceptar la nostra invitació per aquest darrera entrevista del cicle. Al setembre ja tornarem, però de moment ens toca acabar aquest curs.
Gràcies a vosaltres.
Senyor Fàbrega, a mi el que m'agradaria preguntar-li, tal com en fem el president, és respecte al rally. Ja ha passat una mica de temps, ja es pot mirar amb certa fredor la decisió que va prendre el Consell d'Alcaldes, que es va portar a la pràctica i que va tindre un resultat ben clar i ben obvi, i és que una setmana després es van presentar al circuit del Rally, i el Rally de Catalunya Costa Daurada, l'edició d'aquest any, no passarà pel Priorat. Amb aquest temps, com veuen la decisió del Consell d'Alcaldes?
Bé, doncs nosaltres ho vam veure com un exercici de coherència després de tots els processos que portem lluitant i treballant a nivell comarcal i a nivell de Consell Comarcal també els últims anys, no? Al final el que s'ha decidit no és res més que una decisió a partir de tota aquesta feina i de, diguéssim, una idea, un model de priorat que estem intentant construir, no? I nosaltres creiem que aquests esdeveniments massificats que fan que vingui tanta gent en pocs dies a la comarca, doncs eren una mica contradictoris amb el nostre projecte, no? Llavors, a partir d'aquí, sí, és cert de que s'ha decidit de que aquest any doncs, no, el rally no passi per la nostra comarca, passarà per les comarques veïnes. Amb això també tranquil·litzar tots els que vulguin veure el rally, que segurament tampoc s'hauran de desplaçar molt, molt lluny. I de fet, jo crec que és, torno a dir-ho, un acte de coherència per part de tots els alcaldes i de part de tots els municipis de la comarca.
Deixant el món del motor, hi ha altres proves que passen per la nostra comarca, ara ve, que per exemple, la Gran Font del Priorat, que també comporta que molta gent visiti la comarca. Creu que podrem veure altres posicionaments respecte a aquesta mena de proves, respecte a curses de muntanya, respecte a proves de, de mountain bikes? Sí. Creu que es pot repetir?
Sí, sí, jo crec que al final no es tracta només de o sigui, que ningú es pensi que estem aquí criminalitzant el món del motor, perquè sí, el que es tracta és d'entendre que vivim en una comarca on vivim 9.500 persones i que hem d'entendre quines són les capacitats de càrrega que pot aguantar les nostres carreteres, els nostres pobles i en dies concrets. Al final, un esdeveniment com el rally o també com aquestes curses que has dit de que passen amb bici per la comarca, doncs ens obliguen a replantejar-nos i a veure què volem fer amb tot això, no? Em consta, i de fet ho hem parlat en algunes comissions del Consell, i em consta que serà un dels temes que tindrem en compte i que s'han de treballar, perquè és que no ens en queda altra, perquè de fet aquestes curses ja estan passant i passen per la comarca, doncs ens toca a nosaltres veure també com les gestionem, no?
No són molt nombroses, però ja s'estan
prenent. Exacte.
Si em permet canviar de qüestió, l'altre gran tema que han treballat la CUP ha estat la gran qüestió, podríem dir, del Consell Esportiu del Priorat. Des de la CUP creuen que ja s'ha agafat una velocitat adequada a l'hora de solucionar els dos vessants, ja sigui el fet de que hi hagi activitat esportiva escolar i l'altre vessant és la banda econòmica. Creuen des de la CUP que ja s'ha començat a treballar en la velocitat adequada per solucionar aquestes qüestions?
Des de la CUP estem en una part contents de que per fi puguem dir, i l'altre fa ja uns mesos quan ho parlàvem, de veritat no es veia la llum al final del túnel perquè les activitats esportives escolars es poguessin reactivar a la comarca, ja ho vam parlar aquí. Jo crec que això hem d'estar contents, i des de la CUP estem contents de que hi hagi aquest tècnic contractat i de que a partir del setembre doncs es comenci tota aquesta activitat. Ara bé, l'altra part, la d'esclarir de com hem de solucionar tot en aquest exocac on s'ha acabat posant el Consell Esportiu, doncs no el veiem en tan bons ulls. De fet, a vegades ens dona la impressió, no només des del Consell, perquè al final el Consell només és una part de tot això, sinó també des de tots els actors, des dels municipis, des de la Unió de Consells Esportius de Catalunya, sobretot la Secretaria General d'Esport, doncs a vegades dona la impressió de que hi ha una parsimònia i unes ganes de tirar dels dies endavant, no?
Però hi ha un deute, hi ha exacte, deutors.
Exacte.
Una de les primeres coses que es va dir que havia de fer la comissió és saber quants deutors hi havia i quin import es devia.
Exacte, i amb això, per això es va crear aquesta bicefàlia en les dues comissions, una perquè anessin separades. Per el que ens consta a nosaltres, doncs aquesta comissió li està costant bastant treballar i fins i tot reunir-se, no? De fet, les últimes reunions doncs, per alguns temes doncs, no s'han acabat celebrant. Nosaltres, de fet, hi participem activament, i ja vam dir també, i ho repetim ara i ho repetirem com calgui, nosaltres seguirem parlant del tema i seguirem actuant allà on puguem actuar. És a dir, si veiem que la comissió econòmica no és prou activa o no arriba allà on ha d'arribar, doncs nosaltres estem oberts a totes les possibilitats que ens permetin al final saber el que va passar al Consell Esportiu en tota la gestió d'aquests anys passats.
S'hem fixat una data de dir si a finals d'any, si a començament, primer trimestre del 2017, no hi ha solució, la CUP agafar un altre camí?
Ens ho estem plantejant, de veritat, nosaltres sempre, la idea nostra és ser constructius, i per això doncs, les iniciatives que estan tirades des de davant, per tot qui forma aquest entramat, doncs ens hi sumem, però al mateix temps nosaltres fem la nostra feina paral·lela, és a dir, això nosaltres una cosa no ens frena de l'altra, i creiem que poden ser dos camins paral·lels, no? Igualment, si veiem que la comissió aquesta és inoperativa i no avança en aquest temps més o menys, doncs sí que ens plantejarem plantar-nos o veure quins són els següents passos que fem, no?
El Consell Esportiu és un dels temes que apareix en el butlletí que han publicat l'Escup i que s'han repartit a la comarca. Hi ha dos apartats, em permetrà que em centri en aquests dos, és el fet, podríem dir, dels residus, perquè parlem tant de la recollida dels residus, assenyalant a CESPA, l'empresa encarregada, com també la part de les depuradores, en aquest cas fent menció a Acciona. Entenem que critiquen que siguin dos empreses, dos des del sector privat es gestioni aquesta mena de residus. La pregunta és, quina alternativa planteja la CUP en una comarca com la nostra?
Sí, nosaltres sempre ho hem dit, el plantejament de la CUP arreu del territori. Nosaltres anem cap a un model on les sobiranies no signifiquin només aquest canvi de nom o canvi de bandera, no? Nosaltres anem cap a un nivell de sobirania on les decisions al final doncs es prenguin lo més a prop d'allà on està el ciutadà. Amb això què volem dir? Doncs quan veiem que els nostres residus, la recollida dels nostres residus està gestionada per CESPA, que van a parar al abocador de Tivissa, que està gestionat per Fomento Construcciones y Contratas, i que quan intentem entendre com funciona tot això ens trobem en certes, diguéssim, impediments per acabar d'entendre com funciona i com és la seva manera de treballar. Això ens fa veure de que potser la millor manera on ens podríem plantejar la manera de tindre una gestió molt més directa de tots aquests de tots aquests serveis, que al final són serveis imprescindibles per la ciutadania. Amb el tema de les depuradores passa exactament igual. Nosaltres ara sabem que són infraestructures importants per la comarca, amb això no estem dient que anem en contra d'això, però potser hauria de ser el moment i també quan ens plantegem el model de priorat, doncs plantejar-nos qui ha de gestionar les nostres aigües, qui ha de gestionar els nostres residus i al final doncs intentar ser una mica més sobirans i sostenibles dins de lo que és el priorat, no? Aquest és una mica el nostre model. A vegades semblarà que és una mica abstracte. Nosaltres el que estem dient al final és que la gestió estigui molt més a prop del final qui gaudeix d'aquests serveis, no?
La nostra altra qüestió ja em permetrà que miri al futur i surti una mica de l'àmbit de la nostra comarca, tot i que partim en els darrers pressupostos, en els pressupostos que encara no s'han aprovat de la Generalitat, tornaven a aparèixer diferents estacions de depuradores que s'han vist inaugurades recentment. De cara als propers pressupostos, de cara a l'inici del curs, que hi haurà aquesta moció de confiança, creu, de meva manera, que tindrem pressupostos de la Generalitat la propera tardor?
És una bona pregunta. Tindrem pressupostos sempre i quan aquests pressupostos de veritat segueixin la línia que nosaltres creiem que han de seguir. Una mica amb la línia de sobiranies que estàvem parlant ara i sobretot també deixant de banda ja d'una vegada per totes, perquè sigui ja la definitiva, uns pressupostos de caire autonòmic i passar a ser uns pressupostos realment per avançar cap a un procés constituent. Jo espero que sí, tinc l'esperança de que tota la feina no se n'anirà per la borda, però realment aquí hi haurà una hi ha d'haver una part de treball i una part de generositat per totes les parts, no? I per part nostra ho intentarem, si més no.
Doncs agraïm molt a Damià Fàbrega, el conseller de l'ESCUP, el Consell Comarcal, que ens hagi acompanyat, i l'emplaço a que ens trobem el proper mes de setembre a veure com ha anat la qüestió de confiança i també a altres moviments a l'estat espanyol que poden ser determinants o no a l'hora de veure el futur de Catalunya. Moltes gràcies, Damià, i fins la propera.
Perfecte. Moltes gràcies.
Al començament de l'informatiu us explicàvem que avui s'ha inaugurat la depuradora 500 del sistema de sanejament de Catalunya. El passat dilluns, però, l'Agència Catalana de l'Aigua informava que havia posat en servei el sistema de sanejament número 499. En aquest cas va ser la depuradora dels Guiamets. L'instal·lació de tipus biològic incorpora un sistema de tractament a través de filtres percloradors, mitjançant el qual els microorganismes fan la seva funció de depuració. La depuradora dels Guiamets ha suposat una inversió de 448.000 euros i pot donar servei, volíem dir, a una població de 327 habitants. En format breu us expliquem, d'una banda, que el Parc Natural de la Serra de Montsant ja té nova junta rectora i president. Jordi Sabater, l'alcalde de la Vilella Baixa i vicepresident del Consell Comarcal, va assumir la direcció que deixa Ricard Passanau. La junta està formada per 17 persones que representen administracions i entitats al voltant del parc. En la junta rectora també es va exposar i aprovar el nou pressupost pel 2016, que arriba a la xifra de 230.000 euros. Afegim també en format breu que dos representants de la comarca del Priorat van participar en la reunió organitzada per la plataforma Trens Dignes per unir esforços i coordinar accions per demanar una millora del servei ferroviari de passatgers a les comarques de les Terres de l'Ebre i el Priorat. Més qüestions, una vintena de persones s'han inserit laboralment mitjançant els programes d'ocupació vehiculats pel Consell Comarcal. Patrícia Tàpia, agent d'ocupació i desenvolupament local del Consell, desglossa els diferents programes i els resultats.
Per al programa de Joves per l'Ocupació hi ha hagut dos joves incorporats amb 300 hores de formació i aquests ja estan inserits laboralment. Per altra banda, hi ha el programa de Fem Ocupació per Joves, que en aquest cas també s'han inserit 7 joves de la comarca del Priorat, i amb altres subvencions, que aquestes sí que han sortit aquest any, per a autònoms i cooperatives i empreses d'economia social, s'han inserit 11. Per tant, dintre de tots aquests programes que subvencionen a la contractació de certs col·lectius, no només de joves, sinó de majors de 45 anys. En aquest cas s'han inserit un total de 20 joves de la comarca del Priorat.
Des del Consell també s'han realitzat, des del començament de l'any, 9 cursos, entre els quals destaca matèries com, per exemple, l'anglès. El celler Ferrer-Bovet va ser dilluns l'escenari de l'acte de presentació dels dos models de vehicles elèctrics de la marca Nissan. L'acte, sota el nom Entre Japó i Catalunya, el compromís amb la Terra, va permetre als participants provar els vehicles. Cristian Costagana, director de màrqueting de Nissan Iberia, explicava els motius pels que van triar el Priorat per aquest acte.
Bueno, se eligió el Priorat en primer lugar porque estamos en Cataluña, que es una región donde creemos que la movilidad eléctrica puede evolucionar mucho y además donde nosotros somos líderes porque tenemos más de 50% de cuota de mercado. Y en segundo lugar, porque creemos que este tipo de actividad en el sector del vino representa un tipo de empresa que ya es muy sensible al tipo de movilidad sostenible y tiene un compromiso muy fuerte con la sostenibilidad del negocio mismo.
Marta Subirà encapçalava la presència institucional. La secretària de Medi Ambient i Sostenibilitat del Govern català valorava pels micròfons de Ràdio Falset l'elecció de Nissan pel lloc per presentar els nous models.
Bé, em sembla una elecció esplèndida. El sector del vi a Catalunya és un dels sectors que des de fa més anys aposta per la sostenibilitat, s'està adaptant d'una manera exemplar als efectes del canvi climàtic, s'està adaptant i incorporant mesures tant de mitigació com d'adaptació, i per tant que Nissan, que és una empresa que ha fet una aposta indiscutible pel vehicle elèctric, que és un vehicle, és un tipus de mobilitat que és respectuosa tant amb el canvi climàtic com també amb la qualitat de l'aire, perquè evidentment de la mateixa manera que no emet CO2, tampoc no emet ni partícules ni òxids de nitrogen, doncs acaba sent una combinació esplèndida amb un paratge com és aquest del Priorat, tan bonic, on poder presentar una furgoneta que posa de manifest que els vehicles elèctrics no només són per ús particular, sinó també per ús d'empreses.
Tant el director de màrqueting de Nissan Iberia com la secretària de Medi Ambient de la Generalitat es mostren convençuts que la implantació del cotxe elèctric serà una realitat a Catalunya en els propers 5 anys. I en clau esportiva us hem d'explicar que el derbi prioratí de tercera catalana, que es produirà aquesta temporada, no arribarà fins al desembre. El calendari del segon grup de la tercera catalana estableix que el derbi prioratí entre el Falset Esportiu i la Unió Esportiva Porrera no es jugarà fins a la 15a jornada, a 3 pel final de la primera volta i els mateixos partits pel final del campionat, en el cas de la segona volta. L'anada del Falset Porrera es jugarà al nou Domènec Aragonès, en l'últim partit de l'any, el cap de setmana del 18 de desembre. La tornada al camp del Porrera serà el cap de setmana del 14 de maig del 2017. Els equips prioratins començaran i acabaran la competició fora de casa. La primera jornada, el 4 de setembre, el Falset visitarà el camp del Racing de Bonavista i el debut del Porrera a la tercera catalana serà al camp de l'Espanya Canoja. Pel que fa al tancament de la competició, el cap de setmana del 28 de maig, la Unió Esportiva visitarà el camp de la Floresta i l'equip falsetà el de l'Espanya Canoja. Encara en clau esportiva, ens fem ressò dels darrers preparatius de l'equip de Raid Priorat Montsant-Siurana, que dimecres començarà la Raidaran, la prova europea del circuit de proves d'aventura i orientació. Tot i que l'organització els obliga a desplaçar-se dilluns a la Vall d'Aran, li hem preguntat a Oriol Pellissa, cap de l'equip prioratí, com afronten aquests darrers dies, abans de l'inici de la prova dimecres.
Bueno, ara ens trobem uns dies de descans ja, perquè tot el que havíem d'entrenar pues ja ho hem entrenat, i amb aquests dies de descans pues, són els dies de preparar els pataquets, no? De les llistes de material obligatori, ficar-ho tot al seu lloc, de no deixar-nos de res, de qui porta què, de carregar les bateries de les llums, bueno, una miqueta repassar tot el que és l'alimentació, els últims detalls, la farmaciola, bàsicament és això, és preparatius, fer les maletes, fer les últimes proves tècniques, pues, mira, ficar les bicicletes dins de les caixes, treure-les, ficar-les, muntar pedals, treure pedals, bueno, coses que haurem de fer de forma repetitiva, com alimentar-nos, com carregar les bateries, com enxufar-les, llavors ja és un tema de no entrenar físic, sinó preparar els detalls i sobretot no deixar-nos res. Controlar els nervis, també, perquè clar, després de portar un ritme d'entrenament molt potent, de moltes hores a la setmana, de molt de desgast, pues, ha estat una setmana parat, el cos a nivell hormonal també ho nota, te demana, no? Te demana exercici físic. I això fa que si ja tens una mica de nervis per la competició, pues, una miqueta s'estan acumulint una mica més. Això també s'ha de gestionar, pues, bueno, van visitant a gent que t'ha ajudat, que ha col·laborat, bueno, simulant una mena de despedida, no? De parlar amb la gent que ha estat al teu costat, pues que econòmicament t'ha donat suport, o que físicament pues, ha entrenat amb tu, o que t'ha donat uns punts. Estem esperant que passi el cap de setmana i el dimarts al dematí marxarem i el dimecres començarem. Dimecres a primera hora comencem i fins dissabte. Fins dissabte, de dimecres al dematí fins dissabte, pues, anirem sumant i encadenant una sèrie de proves que, com dèieu, pues, les haurem de fer pues, orientant sobre el territori i competint amb els millors equips europeus que veurem en quin estat se troben.
Pellissa fixa com a objectiu mínim de l'equip acabar la competició, que reuneix una trentena de participants, d'equips participants de diferents països europeus. Abans d'acabar l'informatiu, escoltem la previsió meteorològica que ens porta Enric Masip.
Bon dia. La situació d'aquesta setmana ens ha portat, en principi, fredors molt fortes, però han arribat els vents del nord, que han fet baixar les temperatures d'una forma bastant marcada. Han tornat a necessitar altre cop abrigants a la nit, i la situació doncs, ha tornat molt més agradable, un ambient doncs, fresc, sobretot els matins. Per aquest cap de setmana la situació té tendència doncs, a tornar a la situació anterior, és a dir, els primers dies en què la calor era intensa. Tornarem a partir del diumenge a pujar les temperatures, i però l'estabilitat continuarà. Els propers dies de la setmana vinent la calor tornarà sent intensa, però sense cap incidència meteorològica. I quant a efemèrides, hem de destacar que tot dia com avui, però de l'any 1697, una gran riuada al Túria, a València, es va endur tota la fusta que hi havia a la llera del riu.
Ràdio Falset, l'informatiu setmanal.
La previsió meteorològica ens serveix per tancar aquest informatiu. Els ha acompanyat a la producció i a la veu Jordi Soldevila amb la col·laboració necessària del nostre home del temps, de l'Enric Masip. A nosaltres només ens resta agrair-los la seva atenció i desitjar que passin un bon cap de setmana. Sembla, com ens deia l'Enric, que torna la calor. Adeu.